Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 31 de març, darrer dia del mes de març d'aquest 2024. Va, que sortirà el sol d'aquí a cosa de mitja hora per Cadaqués en un dia que no s'ha de pondre fins passats quarts de 9 del vespre al Canà. Perquè, efectivament, us ho mireu com us ho mireu, si us lleveu aquesta hora del matí, són les 7. Hem canviat l'hora, hem entrat en horari ja oficialment d'estiu, i això té les seves conseqüències, tant a aquesta hora del matí, que no hi ha la llum solar que teníem ahir, com, efectivament, que les tardes s'aniran allargant des d'ara fins al final de l'estiu. De seguida, Martí Oliveres ens porta el temps d'aquest diumenge de Pasqua, que serà passat per aigua, amb mala mar, amb vent, per tant, precaució. Precaució a prop de la costa, també a la muntanya, i també l'operació tornada, de què parlarem aquest matí. El que m'explica el Martí és que, sobretot, el més delicat és el temporal de mar, que avui portarà onades de 2 a 4 metres, fins i tot en algun cas superiors, en algunes platges. És cert que ara hi ha una petita treva, només s'escapa ara mateix alguna nevada al Pirineu, però a partir del migdia han de generalitzar-se els ruixats. Per tant, avui serà un dia bàsicament passat per aigua, amb neu, amb mala mar i amb vent. Per tant, veuré tots els fenòmens meteorològics al damunt de la taula. Avui, que efectivament ja hi ha una part dels que heu marxat a passar uns dies fora, que començareu a tornar, en algunes cases fins i tot ja es fa la mona, tot i que, com sabeu, la majoria serà demà el dia gran. De seguida us posem el dia de tota la informació en un diumenge que ens picarà de ple una efemèride d'aquelles de posar-se les mans al cap i de sentir-se ja molt gran, eh? Avui fa 25 anys de la pel·lícula Matrix, el clàssic ja de les germanes Wachowski, amb Keanu Reeves fent un Neo, una mena d'un personatge tecnomessiànic, una pel·lícula interessantíssima des de tots els punts de vista, que va marcar un abans i un després des del punt de vista cinematogràfic, i que un quart de segle després veiem com anticipava alguns dels grans temors de l'actualitat, des de l'intel·ligència artificial fins a la batalla entre l'home i la màquina, el que és la realitat i el que no és. En parlarem àmpliament avui a les 11 del matí, en un dia que també tindrem Bazar de les Sorpreses, Carlos Tanón, Llucia Ramis. Farem un embalat avui sense el nostre pater mossèn Nin, que una mica com el papa en les últimes misses s'absenta avui per motius personals, però a canvi ens visitarà l'anterior titular de la parròquia musical dels diumenges al Via Lliure, que és Àlex Torío, que torna avui al Via Lliure per un dia per portar el seu nou llibre de temàtica musical i que evidentment aprofitarem per punxar música. El llibre es diu L'era dels àlbums, és un d'aquests imprescindibles i que podeu trobar a les llibreries. Tot això i també plata estrella avui amb l'escriptor Marc Pastor, un altre imprescindible que ha tret nou llibre que es diu Rius de Safir. Des d'ara i fins a les 2 en punt del migdia podreu acompanyar-los. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, 7 i gairebé 4 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps, amb Nil Sant Martí, amb Víctor Cullell, amb Quim Salvador i amb Martí Oliveres. Bon dia als quatre.
Bon dia.
Nit i matinada, com dèiem, passada per aigua. Avui s'espera un dia, el que dèiem, molt complicat meteorològicament parlant, amb aquesta borrasca Nelson que ha regat pràcticament tot Catalunya i que, malgrat ara tenim aquesta petita finestra, aquesta treva, s'espera més pluja, neu al Pirineu, ratxes fortes de vent i molta mala mar. Per tant, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Sapiguem la previsió per les pròximes hores. La pregunta és, fins a quin punt ens ha de preocupar aquest temporal, si hem de evitar sortir a l'exterior, si hi ha risc d'inundacions, o hem d'evitar allò d'aparcar els cotxes a les rieres, o no n'hi ha per tant?
No n'hi ha per tant pel que fa a la pluja, perquè no esperem un escenari de pluges torrencials, de tempestes sobtades, sinó que el que preocupa més és el temporal de mar, perquè torna a carregar sobre una zona de costa ja afectada per fa poques hores. Per tant, tornen a trencar amb força aquestes onades. Al cap de 24-48 hores de fer-ho, és el segon embat d'aquest vent de llebeig de Garbí del sud-oest, que té molt recorregut marítim des del sud, amb molta mar de fons, i que pot aixecar aquestes onades puntualment per sobre dels 3 o 4 metres d'alçada. En aquest sentit, tenim un avís per mala mar a tota la costa catalana, però creiem que serà especialment de Barcelona al Baix Empordà on les onades podrien arribar amb més força amb aquest recorregut molt llarg de mar cap a terra. Ens hem d'imaginar que les onades al final comencen a formar-se mar endins, però a l'alçada del País Valencià, en una direcció sud-nord clarament marcada, i per tant molta precaució en aquests espigons, en aquestes zones de costa, acompanyades a més de ventades que poden superar els 60-70 km per hora, puntualment més i acostant-se als 90 o 100 km per hora al Pirineu, on també hi nevarà a partir d'uns 1.500 metres. A la tarda la neu pot baixar fins als 1.200 metres, per tant, cadenes fins i tot en alguns punts, en alguns ports, en alguns colls de muntanya del Pirineu. La pluja es generalitza a partir del migdia, ara tenim una treva, però els ruixats poden descarregar localment amb força durant la tarda i fins i tot no descartem alguna calamarsada en comarques de Barcelona i de la Catalunya central. Vies com la C-17, l'AP-7, la C-25, la C-16, podríem tenir alguns xàfecs forts. No parlem de
però calamarsades, fins i tot pot ser.
Podria ser, perquè és
el
moment...
Ho dic perquè en les últimes situacions en què ens hem trobat problemes de trànsit han estat vinculades a calamarsades, precisament.
En principi, els mapes no ens indiquen una possible calamarsada com la vam tenir fa un mes, ara recordo la zona de Sant Celoni, però sí que hi ha la possibilitat que amb tant aire fred en alçada, doncs algun xàfec sigui una mica fort i vagi acompanyat d'alguna tronada, fins i tot això, alguns grans de calamarsa, amb la nevada del Pirineu, que deixarà gruixos, de fet ja ha deixat gruixos importants aquesta nit, i pot acumular fins a més de 20 o 25 centímetres de neu nova. Més enllà de tot plegat de les complicacions, és un escenari de pluja i de neu molt benvinguda, perquè en alguns casos ja han caigut més de 20 litres per metre quadrat i en cauran 20 o 30 més durant aquest diumenge, per tant també una molt bona notícia.
Per tant tenim mar enrabiat avui, tenim vent, tenim neu, tenim pluja, per tant hi ha gairebé tots els components al damunt de la taula en aquest diumenge de Pasqua. Sobre el tema del temporal que deies, el que més preocupa, deia sobretot, dic per reiterar-ho a tota la gent, de Barcelona en amunt?
És tota la costa. No ens relaxem de dir, mira, doncs de Barcelona cap al sud, perfecte. No. Tenim avís del Servei Meteorològic de Catalunya que les onades poden superar els 2,5 metres d'alçada a tota la costa catalana, però sí que amb el vent de llebeig del sud-oest, doncs la part més marcada podria ser de Barcelona cap al nord, fins al Baix Empordà. Aquestes platges, doncs, de Barcelona, del Maresme, de la Selva i del Baix Empordà, i no ens ha d'estranyar que també ara mateix faci sol, perquè ens despertem amb un cel, quan surti el sol veureu que tenim moltes clarianes, però serà un dia d'un matí traïdor. A partir del migdia tornarà a ploure.
Fantàstic. Gràcies, Martí.
Fins ara.
Després fem l'ampliació de tota aquesta informació, però ja ho sabeu, de cara a tota aquella gent que viviu a prop de la costa o que heu de desplaçar-vos a la costa, sapigueu que el mar estarà enrabiat, especialment de Barcelona en amunt, però també de Barcelona en avall n'hi haurà de problemes amb onades d'entre 2 i 4 metres. Per tant, intentem evitar el màxim possible aquestes visites just arran de costa i a banda de la pluja que pot afectar també aquesta operació tornada. Com dèiem, aquestes arestes, una de les més complicades que és d'aquesta borrasca, és la mala mar, l'afectació que pot causar el front marítim d'alguns municipis, i de fet, ja ho hem vist, les afectacions i les destrosses que puguin generar avui el temporal se sumen a les que hi ha anat veient físicament a la costa aquests últims dies.
Sí, les onades no només poden afectar la primera línia de platja o el passeig marítim, sinó que també poden entrar cap als carrers interiors, i és per això que ahir aquí al Via Lliure la cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, demanava molta precaució i fins i tot evitar acostar-se a les platges.
Tornarà a impactar sobre la costa, que a més ja ha estat malmesa d'aquests últims dies. O sigui que tornarà a ser un impacte important sobre el territori que ja estava afectat. Hauran de tallar carrers que quedin afectats per aquesta zona. Caldrà tenir molta prudència, sobretot als municipis, veure com anirà impactant de fins a on pot arribar el mar amb aquesta situació.
I és que municipis com Tarragona i altres de l'Empordà han activat en fase d'alerta plans municipals precisament per mal estat del mar.
Un temporal que més coincidirà les pròximes hores amb el tret de sortida de l'operació Tornada de Setmana Santa, de manera que la crida a la precaució també és a les carreteres. El Servei Català de Trànsit preveu que 590.000 vehicles tornaran cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui a les 12 del migdia i fins demà a la nit.
Franges horàries més complicades avui entre 4:45 de la tarda i la mitjanit, per tant també coincidint amb aquest episodi de precipitacions, i demà de 12:45 del matí fins també a entrada a la nit. Una tornada molt menys esglaonada perquè tornen a la vegada els que porten una setmana fora i els que van marxar dijous i divendres, i per això Trànsit activarà carrils addicionals de retorn a Barcelona per la P7 a partir de la tarda, en concret a la P7 en sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins, i en sentit sud entre Sant Celoni, Llinars i Montornès del Vallès. També hi haurà l'autopista del Maresme, C32, entre Llavaneres i Montgat avui a la tarda i també demà.
Per parlar d'aquesta operació tornada, avui al Via Lliure també ens visitarà el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamil, a partir de 9:45 del matí. Més coses. El bòlid artificial que va sobrevolar divendres a la nit al cel de Catalunya i del País Valencià no era, com es va començar a especular al llarg del dia d'ahir, un míssil balístic.
De fet, aquesta era la hipòtesi principal del Consell Superior d'Investigacions Científiques, del CSIC, doncs la va descartar ahir al vespre. Després d'analitzar les imatges d'aquest artefacte i per les dades que han recollit fins ara, els investigadors apunten que podria ha estat la reentrada a l'òrbita terrestre d'un satèl·lit o de les restes d'un coet espacial. En aquest sentit, la Luftwaffe, la Força Aèria Alemanya, aquesta nit ha assegurat, en concret, que per la trajectòria seria la reentrada d'un satèl·lit de Starlink, una de les companyies d'Elon Musk.
En parlarem també en temps de tertúlia, perquè, déu-n'hi-do, la psicosi que va generar en un context prebèl·lic la possibilitat que hagués creuat al cel català un míssil balístic. En parlarem en temps de tertúlia d'aquest estudi amb l'astrofísic investigador del CSIC, Josep Maria Trigo, i també amb el fundador i president de la Societat d'Estudis Militars, Pol Moles. En plana política, Pere Aragonès amenaça de fer saltar la legislatura pels aires al Congrés dels Diputats si el PSOE no sabia negociar un finançament singular per Catalunya.
El president i candidat d'Esquerra recorda que Pedro Sánchez es va comprometre a negociar-ho amb els independentistes quan el van investir, per això l'adverteix que els pactes s'han de respectar. En parla avui en una entrevista al diari Ara.
Asseure's a negociar un sistema de finançament per Catalunya és un dels compromisos de Pedro Sánchez a la investidura. I per tant, si no compleix els compromisos de la investidura, els acords es trenquen. Per tant, el govern espanyol haurà de complir els acords, que és seure's, i després treballarem per aconseguir el millor acord.
En aquesta entrevista, Aragonès també demana que durant la campanya es faci un cara a cara a tres, entre ell, Carles Puigdemont i Salvador Illa.
Doncs precisament Illa, que també és protagonista avui a la premsa, en aquest cas entrevista al diari El País, allà insisteix que és hora de passar pàgina del procés i que l'única manera de fer-ho és que Esquerra, Junts i el PP se seguin a l'oposició.
Me parece que es bastante constatable el fracaso de Junts y de Esquerra de los independentistas en el gobierno de Cataluña estos últimos años. Y mire, solo pasaremos página de esto si van a la oposición, Junts y Esquerra. ¿Cómo ha ayudado que el Partido Popular, que también fue desencadenante de lo que ocurrió en Cataluña, fuera a la oposición en el gobierno de España?
I en plena dinàmica de precampanya electoral, el PP mou fitxa contra Pere Aragonès i l'ha denunciat ja davant la Junta Electoral.
Sí, els populars l'acusen de fer servir els perfils institucionals del govern, de la Generalitat, a les xarxes socials, amb finalitats electoralistes. Ho va anunciar ahir a través de Twitter l'eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, que també és la màxima responsable de la campanya electoral del partit per les eleccions del 12 de maig.
Tot això en el dia que avui al País Basc és la Berrieguna, el Dia de la Pàtria. És una jornada que aquest any arriba a només 3 setmanes de les eleccions basques. La majoria de partits commemoraran la data, però cadascú pel seu compte. El PNB ho farà a Bilbao, mentre Bildu farà una marxa pels carrers a Pamplona. Els dos grans partits bascos arriben a les portes de la campanya amb tots els sondejos, pronosticant-los un empat tècnic, que és una situació sense precedents a Euskadi. I la majoria d'anàlisis de la premsa avui se centren en l'ascens precisament d'EH Bildu, mentre es desinfla el suport a l'independentisme, Víctor Vives.
Segons l'editorial de La Vanguardia, els motius de l'èxit de Bildu són diversos. Van des de l'experiència traumàtica dels anys del terror i el desig de refer la convivència fins a l'observació dels resultats empobridors del procés a Catalunya. En aquest sentit, el director Jordi Juan escriu: no seria sobrer que els nacionalistes catalans miressin amb atenció la situació basca. El PNB i Bildu també lluiten per la supremacia com Esquerra i Junts, però això no els fa tenir l'aparença de més radical, sinó tot el contrari. El periòdic, el president del comitè editorial, Joan Tàpia, també subratlla que davant la independència, tan valorada abans pel PNB d'Ibarretxe i l'Esquerra Berçale, ara els bascos han deixat de reaccionar emocionalment. I a les pàgines del País analitza la situació Luis Aizpeolea. Diu: en aquesta campanya primarà la preocupació dels problemes socioeconòmics sobre els identitaris del passat, accentuat pels índexs de reivindicació independentista sota mínims.
Més coses. El govern espanyol nega que el port de Maó a Menorca pugui convertir-se en una base naval permanent de l'OTAN, com les que hi ha a les costes andaluses i murcianes.
El Ministeri de Defensa va negar en un comunicat breu les informacions aparegudes a la premsa que apuntaven en aquesta direcció de crear una nova base naval, aquest cop a les Balears. Defensa recorda que Maó només és un punt de suport logístic a les flotes navals de l'OTAN, de l'Aliança Atlàntica, que participen a hores d'ara en operatius a la Mediterrània, i que ha de continuar així.
I encara en plana internacional, el Regne Unit avui interès especial a la missa del diumenge de Pasqua a Windsor, no per la cerimònia religiosa en si, sinó per qui assistirà i qui no, perquè el rei Carles III farà el seu primer acte després de 2 mesos allunyat de la vida pública.
El primer després que li diagnostiquessin un càncer, ho farà acompanyat de la reina Camila. En canvi, els prínceps de Gales no hi assistiran després que Kate Middleton fes públic fa uns dies que també rep tractament per un càncer. Segons expliquen alguns mitjans britànics, els metges del monarca han posat un parell de condicions per permetre que el rei sigui a la capella de Sant Jordi de Windsor. Han demanat que Carles i Camila siguin a una distància prudencial de la resta de convidats. També, per minimitzar contactes, el rei no anirà a la recepció que se sol fer després de la missa.
Missa important a Windsor, missa important també al Vaticà. Avui a la missa, el missatge Urbi et Orbi a la plaça Sant Pere del Vaticà, diumenge de Pasqua, i una de les grans incògnites fins ahir era si l'oficiaria el papa. En principi sí, així està anunciat, després dels problemes de salut que li han impedit fer algunes de les misses importants d'aquesta Setmana Santa, però en principi avui serà el papa Francesc al Vaticà. Per aquells, per cert, que us acabeu de llevar, que sapigueu que no esteu equivocats, vull dir, és un quart d'avui del matí, passa un minut d'un quart d'avui del matí. Aquesta matinada hem fet el canvi a l'horari d'estiu, per tant hem avançat una hora als rellotges. Sense jet lag, en principi, ahir el Barça va aconseguir derrotar les Palmes i se situa provisionalment en el retorn a la Lliga a 5 punts del Real Madrid. Una victòria per la mínima, però una victòria treballada, Quim.
Amb gol de Rafinha de cap a la segona part, aprofitant una gran assistència de João Félix, resultat curt perquè l'equip blaugrana va desaprofitar un bon grapat d'ocasions clares de gol i també perquè va jugar amb un home més per l'expulsió del porter visitant Vallès al minut 24 de la primera part. Rafinha deia a Movistar, després del partit, que el Barça continua lluitant per la Lliga.
Són 3 puntos importantes que sabem que seran importants al final d'esta Lliga. I, bueno, seguimos peleando hasta el final y no nos daremos por vencido hasta que la liga esté hecha.
El Girona rebrà aquesta tarda el Betis a Montilivi, un quart de 5 sense Savinho, que està sancionat, i també jugarà a casa avui el Real Madrid a les 9 al Bernabéu contra l'Atlètic de Bilbao, amb la novetat de Militao, que torna a una convocatòria després de 7 mesos lesionat. L'equip basc té la baixa d'última hora de Nico Williams. Ahir va ser un dissabte atacat per 2 incidents racistes al futbol espanyol, el Getafe-Sevilla amb crits discriminatoris contra el jugador visitant Acuña i també contra l'entrenador local Quique Sánchez Flores, i a la Primera Federació el Rayo de Majadahonda va abandonar el camp del Sestao River al minut 86 del partit perquè el seu porter Sar havia estat insultat des de la graderia pel color de la seva pell i es va encarar amb un seguidor local. A segona, l'Espanyol és fora de les posicions d'ascens directe després de la golejada de l'Eibar, que li pren la segona posició sobre l'Aldenc ahir, i en bàsquet, derrota del Girona aquesta nit de 31 a Màlaga contra l'Unicaja 111-80.
Ara passant gairebé 3 minuts d'un quart de 8 del matí.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxoves en oli d'oliva i en sal i una ampolla de vermut reserva, acompanyats amb pebrots al piquillo de Finca La Barca i olives arbequines de Blai Peris. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC 1. Sergi Pàmies.
Clar. Jo tenia la sensació des de fa 30 anys que fa, que col·laborem, que s'aplaudia molt. En els últims anys que ja s'aplaudia de manera gairebé malaltissa. Aquesta era una impressió. T'he de dir que entre aquesta percepció i les dades, jo estava equivocat. És a dir, s'aplaudeix molt, però no tant com jo havia percebut. Si ara jo fos un metge especialista en bata blanca, et diria, senyor Clapés, aquestes primeres impressions que tenien de que vostè tenia una malaltia que era l'aplauditis, sàpiga que no la dic.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés.
RAC 1. Tots som 1.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a RAC1, amb Esther Muñoz.
Prepareu la maleta perquè aquest dissabte 30 de març, a les 3 i 3 de la tarda, us portarem a passar la Setmana Santa a Girona. Vindreu, oi?
A RAC1. Tots som 1. Tots Sants.
Blai Borrell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Ja sabeu que cada dissabte i cada diumenge fem Tots Sants al Via Lliure i, per tant, felicitem el sant del dia i també aprofitem per saludar i per felicitar algú que té un nom que no és el santoral i, per tant, no el podem felicitar tècnicament, però sí que ho fem igualment. Avui és diumenge 31 de març, darrer dia del mes de març. A qui toca felicitar?
Doncs avui celebrem Sant Benjamí. Aquest dia que Persa va ser missioner i després de ser arrestat, doncs, com nova renegada, Crist va ser turmentat. Recordem que prové de l'hebreu Binyamin, que vol dir fill de la destra, i que, com segons la Bíblia, era el fill petit de Jacob i Raquel, doncs el fill menor d'una gran família se li diu Benjamí.
Ah, i a partir d'aquí totes les referències. Quan
això
una cosa és petita, és Benjamí.
Això mateix.
També en el món de l'esport, per exemple.
Exacte, o el Cava, per exemple.
O el Cava. Quants Benjamins tenim a Catalunya?
Doncs mira, actualment són 220. 12 d'ells nascut l'any 2022, però a més, hem de sumar els més de 1.800 catalans que tenen el nom en castellà, Benjamín. Així que si els sumem tots, tenim més de 2.000.
Va, i ara felicitats als benjamins des d'aquí, i un nom que no sigui ara el santoral.
Doncs he triat un nom d'origen àrab, Zulema. Significa amant de la pau, encara que depenent del lloc també significa forta i sana. Segons la seva etimologia, àrab prové del nom Suleiman, que és el nom equivalent a Salomó. Mm-hmm.
Quantes Zulemes tenim al país?
Doncs mira, en són 152 en total. Ja abans de 1940 trobem Zulemes a Catalunya, carai, tot i que la dècada on van néixer més va ser la dels 90, amb 42. Per tant, doncs gairebé una quarta part van néixer aquella dècada.
Doncs felicitats des d'aquí tots els benjamins i els benjamins i a les Zulemes o Zulemes que hi hagin repartides per casa nostra. Gràcies, Blai.
A tu, Xavi.
I ara és el torn de la corresponsalia de TikTok, la Sandra Sotillo. Hola, Sotillo, bon dia.
Bon dia.
De què s'està parlant aquests dies a TikTok?
Doncs mira, avui us porto un altre artista d'aquests que ho peten a TikTok ara mateix, amb un estil que no és, diguéssim, el que tothom pensa quan pensa en TikTok. És en Teddy Swims i és aquesta cançó viralíssima que segur que heu sentit. Aquest Lose Control...
És una veu espectacular,
és,
aquest home.
És brutal, d'aquest Teddy Swims.
I que té un aire d'anys 70, anys 60, fins i tot, una mica Motown, una mica Rhythm and Blues.
Sí, no? De fet, jo em pensava que no fos una cover d'alguna
sí, sí.
cançó original.
I no, és relativament nova.
És nova, va sortir publicada el juny de l'any passat, però TikTok ha fet... s'ha catapultat, sobretot, aquest 2024, i aquesta setmana ha arribat a la primera posició de la llista Billboard. L'ha ajudat molt que n'ha fet 10.000 versions d'aquesta cançó, vull dir, n'hi ha moltíssim. Si la busqueu a Spotify, trobareu versió a capella, versió ràpida, en directe, només amb guitarra, totes. I aquesta setmana n'ha tret una altra. Aquesta vegada amb en Tiesto i són així.
Espectacular, eh?
Molt diferent, que l'altra versió,
home,
també.
Això és de discutir.
Per un altre moment de la nit, exacte.
Bé, doncs fins aquí amb la cançó d'aquest senyor que es diu, Teddy Swims.
Swims.
Teddy Swims.
I la cançó és Lose Control.
Lose Control està patant absolutament. Gràcies, Sotillo.
Fins ara.
Mireia Garrulera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és 31 de març. Reculem musicalment fins a quin dia 31 de març?
Doncs avui reculem molt enllà, 55 anys fins al 31 de març de 1969.
brutals, eh? Led Zeppelin, espectaculars. Quina cançó més impressionant, de veritat, eh?
Doncs mira, avui fa 55 anys que van publicar el primer disc, que amb els anys s'ha considerat un dels més importants del rock dur, per haver marcat un punt d'inflexió en el món del rock and roll i el que després seria el món heavy. El disc es diu simplement com ells. Led Zeppelin inclou diverses cançons que amb el temps s'han convertit com icòniques de la banda, com per exemple aquesta que escoltem de fons, Communication Breakdown.
Deportivo, ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC més 1, podcast.
Per què ha d'haver-hi un problema si hi ha poc sexe? I què és poc sexe? Quantes parelles fan el que jo dic el síndrome del calendari, que és el hosti, s'ha de fitxar, com que hi hagi una empresa.
És molt habitual que amb els follamics hi hagi complicitat si hi ha una amistat. És no només és sexe. Moltes persones diuen m'agrada perquè hi ha una amistat, perquè hi ha un sentiment, hi ha una complicitat.
Que el clítoris estigui separat de la vagina no té molt de sentit. Llavors, lo important per a l'evolució és que sí hi hagi plaer, però que qui arriba abans sigui el mascle.
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Notícies,
esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
I arribats a aquesta hora del matí, després d'aquesta nit de l'últim cap de setmana del mes de març, que és possible que s'hagi fet més curta per tothom, o no, o potser hi ha gent que aprofita per dormir més, és el moment, perquè ja hem fet el canvi d'hora, vull dir, és el moment que, en fi, ens agrada desplaçar-nos cap a un raconet molt especial de la nostra geografia radiofònica i emocional, que és el Besar de les Sorpreses, un punt que no hem volgut revelar mai on està exactament del mapa, però que us hem explicat més d'una vegada, que és el final de tot d'un carreró empedrat d'una ciutat que no hem geolocalitzat mai. Al final d'aquest carreró hi ha un edifici que no es diferencia gaire dels altres, que no té gaires pretensions arquitectòniques ni artístiques, però al darrere de la seva porta hi amaga una pila de meravelles. És el Besar de les Sorpreses i allà sempre ens hi espera l'Albert Beorlegui. Com estàs, Albert? Bon dia.
Què tal, Xavi? Com anem? Com a tot?
Molt bé. Home, amb un canvi d'hora que no ens permet... ens ha fet dormir menys, sobretot els que ens llevem d'hora, però sí, que, per altra banda, és la promesa d'unes tardes ja pràcticament estivals, no? D'aquelles que s'allarguen i que ens donen molt, sí, de plaer.
I encara que no hem tingut un hivern precisament, diguem-ne, massa fred, sí que és veritat que aquesta perspectiva de setmanes que vindran, en què les tardes, diguem-ne, són molt més llargues, sempre ve molt bé de gust, perquè això va lligar també amb un canvi de temperatura, tot plegat, diguem-ne, és molt més suau, i home, s'acosta l'estiu, que això sempre fa com una especial il·lusió, no?
La sortida del túnel, veure-la aquí, és així.
Clar que sí, clar que sí.
Bé, què tal la Setmana Santa? Perquè avui no ens oblidem que és Diumenge de Resurrecció.
Bé, sí, home, i tant. Jo, la Setmana Santa, sempre faig una determinada sèrie de rituals. No parlo només de veure el Ben-Hur o los Diez Mandamientos, que això ja, diguem-ne, ja és fixa, sinó escoltar-me les passions de Johann Sebastian Bach, que és un peatge que escolto un cop l'any, sempre per Setmana Santa, les dues passions de Bach, i llavors escoltar totes els soundtracks, per entendre's, de bandes sonores que tinc així en plan bíblic, els demanaments de Bernstein, el Ben-Hur de Micro Rotze, l'Espartaco d'Alex North, vull dir que tota una sèrie de músiques que estan molt ben lligades per aquesta època de l'any, clar que sí.
Mira, ja, no sé si anticipar-me una cosa, però el Beurlegui, la idea és que d'aquí unes hores torni a la ràdio. I torni per parlar d'una pel·lícula que la meva teoria, i encara que no li sembli bé a d'altres, és que és una pel·lícula de Setmana Santa i que té components religiosos, que és Matrix. Avui Matrix fa 25 anys i és una pel·lícula fonamental, és una pel·lícula que els que la vam veure al cinema vam al·lucinar, i a més amb l'edat que teníem, que com que fa 25 érem molt joves.
Alguns més que altres.
Molt, molt joves. I que té una càrrega simbòlica per un cantó, però estètica i de transformació i de mirada cap al futur des del punt de vista positiu, però també negatiu, que, ostres, que té molta, molta càrrega. I avui en parlarem. I m'agradaria que vinguessis, Albert, per parlar-ne també a les 11 del matí.
Home, accepto cordialíssim la invitació. Mira, havia d'anar a Calcellers a buscar la Mona.
Sí.
Ja saps que sempre vaig a buscar la Mona aquí a la pastisseria Cellers, aquí de Sabadell.
Sí.
Escolta, ho deixarem per després. A quina hora està previst, això, del
bueno,
Matrix?
Mai se sap, però cap a les 11 del matí, una cosa així, si et sembla. Sí.
Bueno, no sé, ja m'ho convidaria, ja ho pensaré, si abans o després, perquè si vas després, llavors et trobes una cua quilomètrica que arriba fins al mercat, i llavors, doncs, potser vaig just plegant d'aquí, potser em vaig allà als Cellers, i llavors torno una altra vegada cap aquí, Rac.
La Mona la tens reservada o no?
Sí, home, i tant,
doncs
ja de fa dies,
doncs ja
no,
està.
No, això per descomptat, ja No, home, és que si no, hi ha un moment en què ja no accepten encàrrecs,
Va, escolta, no, fem la nostra penitència, que és
també va.
Llegir les cartes amb crítiques,
sí.
Si és que n'hi cauen, i a partir d'aquí, doncs ja està, i seguim endavant.
Mira, tenim dues cartes que encara són ja de molt finals de novembre, una del 27 de novembre i l'altra del 3 de desembre. Obrim la primera d'elles, que és un sobre petitet, d'un color més o menys beix, i ens la remet des de Callús, la Mercè, Mallafré i Valeta. I de dins extraiem una carta manuscrita on full cartilla, molt petitet.
Sí.
Estimats Albert i Xavi, quatre lletres per dir-vos que començar el dia aprenent històries i paraules amb l'entusiasme el que ho feu és un autèntic plaer per al cervell. Us encoratge a seguir per totes les persones que obriu la ràdio al matí. Doncs a la Mercè, des de Callús, la Mercè Mallafré, primera carta que ens arriba.
Fantàstic. No sé si és al Bages, però està allà a prop, al costat de Súria.
Sí?
Sí.
Molt bé. Doncs mira, la segona carta que ens arriba és un sobre més gran, gairebé el doble, diria, que el que ens l'envia la Mercè. És d'un color fúcsia,
sí.
Ens la remet el Sergi Celes, des de Barcelona. A més, oita, a més viu al carrer, un carrer, el carrer Fèlix Amat. El
sí.
Fèlix Amat va ser un il·lustre sabellenc, vull dir
sí.
que...
I
sí,
i tant.
Clergue, crec, del segle XVIII. Doncs, mira, Sergi és el seu remitent. I de dins extraiem... Bon dia. Espera, que hi ha aquí una mena de cartró.
És dur.
Una mena de desplegable. Ostres, mira.
Oh!
Un cartell
curro,
gran,
no?
De forma rectangular... amb la teva i la meva fesomia, per
entendre'ns,
que són molt identificables, i amb lletres ben grans, de color negre, ressaltant amb un vermell ben potent, posa "No al ploretegui".
Ostres, però ens han posat aquí amb aquesta foto com de blanc i negre d'impremta i tal, que semblem de, uns manifestants o uns morts per la causa, en certa manera.
Oi? Aquest color vermell indicaria una certa tendència escaranosa,
exacte.
No desvelarem si és el cas,
hem estat víctimes del sistema i ens reivindiquen. És una reivindicació.
Revolucionaris
assassinats
en combat.
Exacte. No al ploretegui. I la teva cara i la meva, que la meva és terrible, no sé d'entre l'imatge, però és terrible.
Doncs la meva ja no t'explico, perquè hi ha paraules falten paraules per descriure...
Però hi ha carta o només hi havia el cartell?
Sí, al darrere.
És com una mena de pancarta, pràcticament, no?
Sí.
Que l'hauríem de portar en una manifestació. No, el ploretegui. No, el Plorategui, doncs ja està, és això. I brutal, eh? Següent... Això ho podem penjar a la xarxa, sisplau, eh?
Ostres, és magnífic. Mira, et passo aquí el que diu al darrere. Un missatge simple cap al basar de les sorpreses, on uns oients fan el ronso dins el llit amb un ull mig obert i d'altres ja són a punt d'entrar al sobre i planxar el cap. Aquest racó de camí empedrat on hi ha una porta on porta cap al País de les Meravelles ha de continuar obrint-se per ensenyar-nos els seus amagatalls. Cartes, lletres, viatges amb les lletres i tot el que se'ns vulgui il·lustrar. Així que som-hi amb les cartes. Enviem entre tots tot el carinyo que puguem a l'edifici del carrer Empedrat. No al Plorategui, amb lletres vermelles, retolades, diguem-ne ben contundents, al Sergi, enviada, doncs això, des de Barcelona al passat a finals del mes de novembre.
M'encanta, eh? M'encanta. És una reivindicació com del territori, quan no volen que es construeixi no sé quin edifici o infraestructura, i no al no sé quantos, doncs estem en aquestes circumstàncies. Doncs, Sergi, molt agraïts, moltíssimes gràcies, quins oients més currantes que tenim, i també a la Mercè des de Callús, des del Bages, per aquests missatges que continuem rebent-ne a través de cartes que podeu seguir enviant. I ara també aquests dies, si sou fora, doncs, i heu aprofitat per estar uns dies lluny, doncs ens envieu una postal també des d'on sigueu. L'adreça és la de sempre, Via Lliure, el Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre l'Albert les llegirà totes per antena i les respondrà una per una. Bé, anem a veure el Beurlegui Express, que està fent patxoca, fantàstic, l'has arreglat per aquesta Setmana Santa, per, bueno, per fer els teus viatgets també.
Sí,
i hi ha bandereta, home, la teva, sí, gairebé, sí. Verd, blanc i vermell, això no pot ser un altre lloc que Itàlia.
Correcte, ja saps que tinc debilitat per la dolça Itàlia, com és la meva denominació preferida. Avui anem, a més, a prop de Nàpols, concretament on s'està investigant Baia, que és una ciutat submergida, clar, fixa't en aquesta idea, eh? Una ciutat submergida, jo diria que semblant a l'Atlàntida, amb aquesta idea iconogràfica que tenim, diguem-ne, molta imaginació, i on fa centenars d'anys hi van estiguejar, entre d'altres, Juli Cèsar, Ciceró i l'emperador Adrià.
Uau.
A veure, no podem anar-hi físicament perquè, recordem, està submergida,
sí, sí.
Està protegida, de més, però anirem, bueno, més a prop possible, que és el port de Nàpols. De manera que m'estàs a punt?
Sí, sempre.
Doncs apa, anem cap a Nàpols.
I a sobre el port, napolità, mal.
Sí, home, clar, és que...
Quina meravella, tu. Quina, sí, meravella. Que bé si està. Oh, noi, de veritat.
Podries fer algun Via Lliure, no?, des del port de Nàpols?
Ja m'agradaria.
No?
Ja m'agradaria,
sí?
Des de Nàpols.
Estaria bé, no?
Sí, 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 brutal, brutal. I en Setmana Santa, Nàpols, jo no hi he, sí, estat, però deu ser potent, també.
Home!
Perquè té la càrrega religiosa, home, important,
i
també.
Tant, i tant, i tant, sí, sí, sí.
Bé, bueno, parla'ns d'aquesta ciutat, aquesta ciutat, sí, que, sí, dius que està, que existeix, però que està submergida,
sí, no, eh? Sí, sí, és una història submergida. La història és absolutament fascinant, perquè, segons els experts, es tracta del tresor arqueològic submergit més gran del món. I tot comença fa uns 2.000 anys, quan la zona que es troba, mira, jo diria que està més o menys a uns 500 metres d'aquí cap al mar,
sí,
on està aquella barca,
sí,
aquella,
sí,
barca,
sí,
amb,
sí,
aquest,
sí,
màstil tan gran, doncs
la veig,
és just allà més o menys, eh? Clar, tota aquesta zona encara no estava submergida, estem parlant de fa 20 segles i no estava encara submergit, i s'hi va construir una mena de, què sé jo, com el que en diríem ara un resort, eh? Una mena,
ah,
de destinació,
vacances,
turística. Per gent adinerada,
clar.
I això va ser després de l'erupció del Vesuvi, on, en un lloc on a causa del volcà hi havia aigües termals que van impulsar, a més, la construcció de balnearis, perquè també, evidentment, hi havia un clima molt suau. I això està tot just al costat de Puozzoli, que és un dels ports més pròspers en aquells anys del Mare Nostrum. Bé, total, una mena de paradís, que Horaci, el poeta llatí, el primer que va dir allò del Carpe Diem, per entendre'ns, va batejar com la ciutat més esplendorosa del món. Però què passa? Que amb els anys, i degut a un fenomen anomenat bradisisme, i que està lligat a zones volcàniques, la vila, amb les seves cases, els seus balnearis, les seves escultures i els seus magnífics mosaics, es van enfonsant, poc a poc, fins a punt que mitjans del segle VII, és a dir, fa d'això uns 1.300 anys, tot va quedar 5 metres submergit sota l'aigua.
Uau.
I així s'ha passat 20 segles.
Uau,
2.000 passada, anys, pràcticament tota la història d'Occident submergida en silenci, protegida per les aigües, la sorra i les pedres que ho han cobert tot, fins que a l'any 69, 1969, fa poc més de 50 anys, es va començar a descobrir coses. La zona ara està protegida i només s'hi pot accedir a través d'uns permisos especials. Bé, el més curiós, però, és que el mateix fenomen que va provocar l'enfonsament de Baia podria, entre cometes, ressuscitar-la, ja que les aigües ara estan retrocedint i en menys de 10 anys la terra s'ha enlairat un metre.
Què dius?
Sí, pot ser que d'aquí dues o tres generacions doncs torni a recuperar-se part doncs, dels mosaics i de les restes, diguem-ne, de construccions i de balnearis que hi havia aquí. Bé, jo he trobat aquesta història absolutament fascinant, de manera que et proposo un nou Besar de les Sorpreses, avui el cafè número 345, que dedicarem a un dels elements bàsics d'aquesta fascinant i antiga ciutat. Avui, doncs, la lletra B, la B de balneari.
Algú hi haurà que potser ara aquests dies a un baldeà i que ens està escoltant amb la relaxació pròpia d'haver anat a un lloc a descansar, realment. I si no hi ha anat físicament a un balneari, hi ha anat metafòricament a un balneari.
Sí, sí, sí. És curiós perquè hi ha conceptes que, definint una mateixa idea, amb el temps van canviant, diguem-ne, de paraula, no? En un sentit, jo diria que general, i sense entrar en matisos, que també són importants, però sembla que la paraula balneari és, diguem-ne, la modernització de la paraula termes que remet a una idea, diguem, romana, no? I a la seva vegada, balneari és com la paraula antiga d'espa, que és això que s'utilitza tant avui a dia.
Ara ja no hi ha balnearis, ara hi ha espas a tot arreu.
Sí.
No, o fins i tot és una simplificació. És un hotel que té espa. Escolti'm, tenir una habitació amb una piscineta, no sé què, no és un spa, no és tenir un balneari, a veure, calmem-nos tots una mica.
No, però també és veritat que el balneari va lligat a una idea més o menys medicinal i a l'espa va lligat a una idea més lúdica. Vull dir que, però igualment el concepte balneari a mi em resulta com molt abocador perquè remet a una altra època, etimològicament s'associa doncs, això a un tema medicinal, i quan hi pensem, a mi, per exemple, em ve al cap doncs, edificis blancs, silenciosos, amb persones grans o malaltes que van a fer repòs perquè estan delicats, com es deia eufemísticament anys enrere. Mira, ara se m'acaba d'ocórrer que hi ha una carretera, la carretera que hi ha entre Ribes de Freser i Camp de Bànol, hi ha un d'aquests imponents edificis, que és el balneari Montagut, si no recordo malament, que porta abandonat anys i que encara s'alça, majestuós, decadent i fascinant, quan hi passes per davant en cotxe. Jo, fins i tot, alguna vegada hi he parat i m'he aturat només a contemplar aquesta edificació, que és certament sensacional. Els balnearis antics hi venien a prendre les aigües, com es deia. Ara hi ha tot un munt de tècniques que inclouen doncs, banys amb fang, pell de taronja, xocolata, algues, inhalació de vapors, hidromassatges, tractaments de bellesa...
No, però ara quan m'estaves dient això del lloc d'anar a descansar o d'anar a refer-se fins i tot d'alguna malaltia, jo tinc la impressió que això a Catalunya hi ha hagut tradició, és a dir, de metges barcelonins, per exemple, que recomanaven anar a un lloc, a vegades eren poblacions senceres que es consideraven gairebé població balneari, però que tenien els seus propis balnearis, no?
Sí, sí, i de fet, ens han arribat encara noms que es remeten precisament, doncs això, aigua calenta que corria per sota la superfície, no?
Clar.
Quan pensem, per exemple, en Caldes de Boí, o Caldes d'Estrac, és a dir, Caldetes, allà al costat de Sant Vicenç de Montalt, no? O al costat d'Arenys, no? O Caldes de Malavella, o Caldes de Montbui, parlant d'això, de municipis on corria aigua, no? El que en sabien molt, això dels balnearis, evidentment, eren els romans.
Romans en sabien de tot, en sabien de balnearis i en sabien de moltes altres coses, sí. Les termes, no?, d'alguna manera.
Sí, això mateix, no?, perquè encara que ve el mateix, a l'antiga Roma coneixem aquests llocs com a termes. Les més famoses, evidentment, són les de Caracal·la, situades al Turó d'Aventí, construïdes a principis del segle III de la nostra era per un emperador anomenat Marc Aureli Antoní, més conegut com Caracal·la. Eren públics, a veure, això que es diu que eren públics, vale, sí, públics, però només pels patricis, és a dir, només per la gent pija, per entendre'ns, perquè, ui, si eren públics, estaven molt avançats, sí. No estaven tan avançats, ocupaven unes 13 hectàrees, el que ve a ser uns 22 camps de futbol, més o menys, i la seva decoració estava plena d'estucs, de mosaics, de columnes i estàtues, la més famosa de les quals és el Toro Farnese, que, per cert, es conserva a Nàpols.
Una barbaritat, 22 camps de futbol, has dit,
Sí, sí, és que costa una mica d'imaginar. I ara quan es visiten les termes, doncs, clar, tot és... Està tot, a veure, hi ha un estat de conservació més o menys notable, però no és res de l'altre món. Clar, en els seus moments d'esplendor, fa 1.600 o fa 1.700 anys, havia de ser certament extraordinari. I sí, ara Caracal és un important reclam turístic, però Roma acollia altres termes, ja desaparegudes, com les d'Agripa, que van ser les primeres construïdes al mateix temps que el Panteó, a principis del segle II, i molt més petites, això sí, o les de Dioclecià, a finals del segle IV, amb capacitat per més de 3.000 persones.
Wow.
I on ara hi ha l'església de Santa Maria dels Àngels, és aquí on estaven les de Dioclecià. Mm. O també hi ha les de Neró, les de l'emperador Neró, de les que es pensa que només en queden ara doncs, unes columnes i poca cosa més. No? En aquests llocs hi anava a socialitzar, però també, evidentment, a fer saluts, com també el balneari més excèntric que haurà existit mai, el balneari de Battle Creek.
No hi havia una pel·lícula del balneari de l'Anthony Hopkins,
sí,
em sembla,
sí, sí,
oi?
Sí, sí, sí. El balneari de Battle Creek, sí, sí. Però, clar, està basada en fets reals. Battle Creek va ser una mena de balneari, sanatori, centre de salut, fundat per un senyor com molt excèntric anomenat de John Harvey Kellogg, que va ser un empresari, inventor i metge nord-americà, que va viure entre el 1852 i el 1943, i que era un ferm convençut de la bona nutrició, de l'exercici físic i del vegetarianisme. Es va casar amb Vila Eaton, afirmava que mai va consumar el matrimoni, donava les culpes de tots els mals al sexe, especialment la masturbació, però va acabar adoptant 40 nens.
Carai, noi.
Un personatge, diguem-ho així, eh? El 1897, amb el seu germà Will Keith, fundaria la Sanitas Food Company amb la idea de produir cereals integrals.
Ah!
Una companyia que, amb els anys, esdevindria molt popular i que encara consumim alguns, els famosos Kellogg's.
Ah, era ell.
Els cereals que es prenen per esmorzar van ser obra d'aquest personatge. Hosti. John Harvey Kellogg.
No, és que quan has dit Kellogg he pensat, no li diràs la brometa
no,
és el senyor dels cereals, no? I, però sí que és el senyor dels cereals, és molt fort.
És el senyor dels cereals, sí, 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 sí. I, de fet, no ha estat l'únic producte que ha sortit del balneari. Poden sortir també coses molt interessants. L'aigua de Vichy, per exemple.
Home, Vichy, nen... Boníssima
sí.
L'aigua de Vichy.
Eh que sí?
Tu t'en prens o no?
Jo em prenc, evidentment, m'agrada molt. Jo de petit era més de gasosa, perquè clar, de petit t'agrada més el tema dolç, però de gran, l'aigua de Vichy, a més... A veure, té una curiosa particularitat.
Què?
Que per molta que em beguis encara et dona més set. Però això no hi entrarem.
Això és així, tu creus? Eh? Sí,
bueno, sí, potser sí, i tant que és així. Sí, sí, dona molta set. L'origen de Vichy ve de Caldes de Malavella, Girona, i d'un manantial termal que era conegut des de l'antiguitat, però als vols de fa uns 150 anys, el 1870, un metge de la Contrada, un tal Modest Forest, va donar-se'n dels efectes que les aigües provocaven en els ramats que hi pasturaven. De manera que va fer analitzar l'aigua, va constatar les seves propietats terapèutiques, va comprar el manantial i va iniciar la seva comercialització. I al principi l'aigua es venia, doncs això, en farmàcies, en drogueries, per combatre mals d'estómac, fetge, hipertensió, i encara ara, malgrat que es troba arreu, evidentment a qualsevol, diguem-ne, colmados o botigues de queviures,
sí.
Sembla que quan estem delicats, sí. L'aigua de Vichy va a la mar de bé.
Vull dir la típica frase aquesta de la mare, sí. D'alguna manera, que quan hi ha mal de panxa, i que només et deixen fer algun glopet d'algun una mica d'aigua, però que sigui de Vichy, que sigui una miqueta.
Un arrosset bullidet
ara,
i una pometa.
Vull dir ara, que... pometa al forn.
Això mateix. L'aigua de Vichy, però, no cura els mals més dolorosos, que, com tothom sap, són els del cor.
Ara ve un drama aquí, eh? Ja ho veig, eh? Ara ve un drama.
Aquesta música més o menys ens predisposa
sí,
eh?
Sí, sí.
Ara hem de retrocedir prop de 200 anys, fins a principis del segle XIX, i anar a Teplice, a la República Txeca, al nord-oest de Bohèmia, a prop de la frontera amb l'estat alemany de Saxònia. És una ciutat balneària molt important, i en un d'aquests establiments hi va residir durant llargues temporades Ludwig van Beethoven.
Ui, això...
Un dels grans colossos de la música, compositor, director d'orquestra, pianista, autor d'una obra inconmensurable, la peça que estem escoltant de fons és de Martorell i que inclou doncs, les seves nou sinfonies, però també, òbviament, a part de tot això i a part d'una òpera, Fidelio, doncs també tots sabem que Beethoven, a part de ser un geni, doncs va ser una persona, diguem-ne, molt poc sociable, d'un caràcter agre, molt agressiu, segurament agreujat per la seva sordera. Bé, doncs, a Teplice va començar a compondre la seva setena sinfonia, però també es creu que va redactar una carta adreçada a una estimada immortal, que és un dels seus documents més fascinants i misteriosos, i en ella fa una apassionada i gairebé dolorosa declaració d'amor a algú que no se sap qui és.
Carai.
Han passat prop de 200 anys des de la seva mort i hi ha hagut molta especulació sobre qui pot ser aquesta estimada immortal. De fet, se'n va fer també una pel·lícula. Hi ha pel·lícules, de fet, per tot. Hi ha una pel·lícula que es diu Amada Immortal, que la va protagonitzar, si no recordo malament, el Gary Oldman. Ara el Blai m'ho confirmarà. Mm-hmm. Però que era, per entendre'ns, ell feia de Beethoven, no?
Em diu que sí.
La carta va ser trobada... que sí, perfecte. Sí. La carta va ser trobada amb el seu testament quan va morir l'any 1827. A l'any següent, el 1828, naixia un autor a Noruega que escriuria un important obra que té lloc precisament en un balneari, Henrik Ibsen.
Home, si és Ibsen i un balneari és l'enemic del poble, no?
Correcte, efectivament, aquesta. Sí. Mm. Recordem que Henrik Ibsen és un dels... Henrik Johan Ibsen, que és el seu nom complet, és un dels dramaturgs i poetes noruecs més importants del segle XIX. Va exercir una gran influència en el teatre del segle XX i va ser l'antecedent més clar del teatre simbòlic que vindria en posterioritat, malgrat que en el seu moment les seves obres van ser considerades escandaloses al qüestionar la tradició i la societat imperant del moment. És autor, de l'obra que deies, Un enemic del poble, estrenada l'any 1883 a Oslo, i on explica la història d'un metge, en Thomas Stockman, que denuncia que les aigües d'un balneari, que és la principal font d'ingressos d'un poble, estan contaminades. Els vilatans, òbviament, amagaran la veritat, però la cosa acabarà sortint de mare i, al final, el metge s'haurà obligat a marxar. El tema que plantejava és ben vigent, al qüestionar els límits del benefici econòmic, però també, evidentment, els del benefici comú.
Clar.
És a dir, per molts ingressos que pugui portar a una comunitat, diguem-ne, un determinat, diguem-ne, fet, és qüestionable, èticament o moralment, el fet que les aigües possiblement siguin tan bones com diuen.
Clar.
Doncs d'això tractava l'obra, Un amic del poble, que evidentment va causar també com molta controvèrsia. I és curiós perquè anys més tard, el 1907, el poeta de casa nostra, en Joan Sabat Papasseit, del que ara precisament commemorem el centenari de la seva mort, i que va passar també al llarg de la seva curta vida per diversos balnearis, abans de morir prematurament de tuberculosi quan només tenia 30 anys, va publicar una revista amb el nom precisament del títol d'aquesta obra, és a dir, Un enemic del poble. L'obra de teatre va conèixer una versió cinematogràfica rodada l'any 76, que jo tinc molt interès en veure-la perquè la va protagonitzar l'Steve McQueen. Jo no sé si t'imagines l'Steve McQueen fent de metge, a més amb una remota població per entendre'ns de Noruega, però sí, a l'any 76 Steve McQueen de protagonista d'aquesta pel·lícula. I bé, ja que estem en cinema, doncs va, un dels balnearis més famosos del setè art, el de que sortia Los Jueves Milagro.
Sobre todo con devoción, con muchísima devoción y despacio, a sorbitos. Un Padre Nuestro a San Dimas.
Padre nuestro, estás en los cielos, santificado
sea. Sí, anda, reza San Dimas.
Y es que en esto de los milagros tenemos gafe. Pues no va y me sale ahora con una pulmonía doble.
Si es necesario comprar alguna medicina.
Pero si ya le he puesto hasta aceite alcanforado.
Pero si doña Paquita se curó ayer con el agua.
Oiga usted, para el neumococo no hay más que penicilina. Y usted sabe que
¿Pero qué hace usted? Le estoy haciendo señas para que termine de beber el agua.
¿Y eso de qué puede servir?
¿Ah?
Pero hombre, si supiera usted algo de medicina, no diría esas sandeces.
¿Eh? ¿Qué hacen ustedes aquí?
Que gran en Berlanga, amb sí. Aquesta pel·lícula que és Los Jueves Milagro, bueno, en tota la seva filmografia, però sí. Vaja, posar-ho en dubte tot sempre és meravellós.
I la trobes tan forta, aquesta pel·lícula, en el sentit clar, és que és de l'any 57, aquesta pel·lícula,
sí. Sí.
Recordem, per aquells oients que no la tinguin massa present, s'explica la història d'un petit poble, les forces vives del qual volen promoure el seu balneari, que ja ningú visita, i no s'ha sacut res més que inventar-se l'aparició d'un sant,
clar.
El Sant Dimas aquest, que al principi és un desastre, però que acaba sent un fenomen. Només diré que qui encarna aquest sant és el Pepe Isbert. Bueno, l'única veu que hem reconegut aquí, que és el Pepe Isbert,
sí.
Que és aquesta veu tan rovellada, que era imprescindible, un actor imprescindible en el cinema espanyol dels 50s i 60s, doncs feia de sant. I és curiós, perquè la idea la va tenir Berlanga arran d'unes suposades aparicions marianes en un poble de Castelló anomenat Cuevas de Benromà. I clar, evidentment va haver-hi problemes amb la censura. I quan es va estrenar, és el que passa, sectors més reaccionaris la van considerar blasfema i en canvi els sectors més progressistes la van considerar com molt reaccionària. De manera que, clar, no va agradar ni els de dretes ni els d'esquerres, ni els progressistes ni els conservadors.
Però aquest és el seu major
mèrit,
mèrit, exacte. Sí, sí.
Sí. Doncs es va acabar convertint en el major fracàs de taquilla de Berlanga.
Quina trista.
Que dius, ole tu, vull dir que avui està considerat un clàssic, és una pel·lícula que, més enllà dels seus valors artístics, el cinema de Berlanga reflecteix molt un món, reflecteix molt una societat. Ja no parlo només de les més conegudes, com el Bienvenido Mr. Marshall o l'Escopeta Nacional, que és un referent, ja sé que amb tu i sobretot amb l'amic d'Espé,
sí,
però sí que és veritat que reflecteix una manera d'entendre la vida que resulten impressionants ja des d'un punt de vista sociològic o fins i tot antropològic, no?
Estava pensant si la pel·lícula, sí, que per cert la podeu trobar a Flixolé, és de l'associació ja que hi havia entre Berlanga i Azcona.
I Azcona, ostres, doncs mira, no t'ho sé.
Perquè no estic segur que sigui. No, mira, em diu el Blai que no, eh? Azcona no era el guionista de la pel·lícula.
Va.
No, va ser posteriorment, després d'aquesta aliança brutal, una de les parelles cinematogràfiques més importants de la història del cinema, et diria europeu, ja no espanyol. Mm-hmm. Fantàstica, fantàstica pel·lícula també. Per cert, em pensava, saps què m'he pensat tota l'estona? Que en algun moment o altre sortiria el Gran Hotel Budapest. Que, oi, que
mira,
no sé si és tècnicament un balneari, no hi havia una part que és com, mira, un balneari decadent. És que ara no la tinc tan present, és una pel·lícula que deu tenir 10 anys ara, però no era com una
a
mena...
A mi és una pel·lícula que m'encanta, sí. La Wes Anderson, bueno, Wes Anderson en general és un director que m'agrada molt, vaig preparar la secció, l'Elisabet em va dir, escolta, i el Hotel Budapest el trauràs o no? Dic, ostres, és que ara, doncs és veritat,
ara
és
no
em
va
bé. Balneari, però, sí, sí, però
oi que és
jo
un balneari?
Que... Sí, jo diria que sí, almenys té tot l'aire de balneari, vull dir que... Mm-hmm. Però, bueno, més enllà de tot això, clar, és que és una pel·lícula tan estranya, tan excèntrica,
sí, molt.
Imprescindible, evidentment. Però quan, sí, potser quan, sí que és un balneari, també.
Quan has citat aquest balneari de Montagut, has dit? El balneari de Montagut?
Sí, el Montagut, sí, sí, sí.
M'ha recordat aquesta imatge que veiem, perquè jo crec que l'escena del Gran Hotel Budapest, és a dir, el lloc on està rodat, o l'exterior, és d'un edifici així també que té aquest aire. No sé on està rodat exactament, però em sembla que és a Karlovy Vary o algun lloc així a la República Txeca, i si no és República Txeca, doncs serà Hongria, efectivament. Però que té aquest aire de decadència d'un lloc que va ser esplendorós, que va ser un lloc on hi anaven tots els rics i que mica en mica, i això té un aire també als balnearis, no? Els balnearis que en algun moment han estat molt importants i que hi han anat tots els grans nobles i els grans noms i que mica en mica han anat esllanguint-se i que de cop ja no tenen aquest aire no sé com dir-ne, però de noblesa, no tenen aquest aire de...
Bueno, perquè en el fons també es van confonir una mica els termes entre hotel, balneari i mi, per exemple, per la secció també m'ha vingut la muntanya màgica d'en Thomas Mann, però
sí.
No és ben bé un balneari, és més un sanatori, no? Vull dir que...
Clar.
Però vaja, sí, que en el fons és una terminologia una mica confosa,
Sí,
vull
senyor.
Dir que podríem incloure perfectament aquesta pel·lícula, clar que sí.
Doncs ja anirem en algun balneari quan s'acabi la temporada també a Orlegui per recuperar-nos.
Que ho necessitem, necessitem.
Exacte, una abraçada ben forta i que gaudeixis del diumenge i del dilluns i la mona, sobretot.
Bueno,
ja
escolta,
ens veiem
d'aquí una estona, eh?
D'aquí una estoneta ens veiem a la ràdio. Una abraçada, fins ara.
Igualment, Xavi, adéu-siau.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxoves en oli d'oliva i en sal i una ampolla de vermut reserva. Acompanyats amb pebrots al piquillo de Finca La Barca i olives arbequines de Blai Peris. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
RAC 1. Cada matí, el món et desperta.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.
Cada matí, el món t'informa.
Abans, els apunts imprescindibles per anar pel món.
I avui canvia el temps, baixen les temperatures i...
Pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals.
Cada matí, el món és allà on passen les coses.
Perdó, tenim la sentència d'Alves. Marc Poyato.
Sí, ja ho tenim. L'Audiència de Barcelona condemna a Dani Alves.
Cada matí, el món t'acompanya.
Ole, Cristina Puig. Puig. Ui, Puig!
El diàleg va...
El món a RAC 1, el programa de ràdio més escoltat de Catalunya.
Cada matí, de 6 a 12, amb Jordi Basté. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Sergi Pàmies.
Clar. Jo tenia la sensació des de fa 30 anys que fa, que col·laborem, que s'aplaudia molt. En els últims anys que ja s'aplaudia de manera gairebé malaltissa. Aquesta era una impressió. T'he de dir que entre aquesta percepció i les dades, jo estava equivocat. És a dir, s'aplaudeix molt, però no tant com jo havia percebut. Si ara jo fos un metge especialista en bata blanca, no, escolta, et diria, senyor Clapés, aquestes primeres impressions que tenien de que vostè tenia una malaltia que era l'aplauditis, sàpiga que no la dic.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat. Clares, directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir...
Home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1.